Informatiu Matí. Amb Maria Antònia Suà.
Bon dia. Només 14 dels 67 municipis de les Balears tenen en vigor plans d'actuació locals contra incendis, uns instruments que s'activen en casos d'emergència si s'ha de confinar o evacuar la població quan hi ha focs. El govern demana als ajuntaments que accelerin l'aprovació d'aquests plans i preveu que d'aquí un any n'hi hagi 25 en marxa. Pedro Orfila és el cap de Servei de Planificació d'Emergències i de Protecció Civil.
És obligatori no per tots els municipis. Hi ha una sèrie de municipis que ja estan identificats prèviament per percebre de la comunitat autònoma conforme en el risc que teòricament, a priori, manifesten, que han de disposar d'aquest document.
A Mallorca, de fet, hi ha 31 municipis que estan obligats a disposar d'aquests plans d'actuació contra incendis, entre els quals Alaró, Alcúdia, Andratx i Pollença, mentre que a Eivissa i a Menorca pràcticament tot el territori n'ha de tenir. És dilluns, dia 3 d'agost. I avui tenim la mirada posada encara a la crisi migratòria de Ceuta. El govern del Marroc atribueix l'arribada de 60.000 persones aquests darrers dies a les màfies.
Rabat ha parlat per primera vegada des d'aquest episodi. Defensa ha actuat de manera immaculada durant la crisi. La relacionen amb les interpretacions que s'han fet de la sentència del Suprem sobre la regularització de migrants, una opinió que no comparteix l'ONG Caminando Fronteras. Elena Maleno és la seva portaveu.
Resultado de 40 años de políticas donde la relación entre los países fronterizos con el Estado español se han basado en relaciones de chantaje donde las personas migrantes son moneda de cambio.
A les 8 i mitja en parlarem amb Joan David Gené, que és catedràtic de Dret Internacional Públic a la Universitat de les Illes, en un informatiu en què també destacam l'increment en el nombre de matriculacions de vehicles a les Balears.
Han augmentat un 23% en comparació amb el primer semestre de l'any passat, una xifra per damunt de la mitjana nacional que se situa en un 6%.
I avui també parlem de la universitat que s'ha estancat com a ascensor social pels estudiants de les Illes.
Això sí, continua sent font d'oportunitats per millorar el benestar dels nous residents illencs. Si fa 20 anys els alumnes estrangers eren un 3%, el curs passat d'aquest percentatge va arribar al 10%.
I a Mallorca, Pollença desperta avui amb el ressò encara del crit ensordidor de Joan Masa i cap vespre en el simulacre dels moros i cristians.
Mare de Déu dels Àngels!
Centenars de persones varen prendre els carrers del poble per seguir l'acte central de les festes de la patrona que ha tornat a recrear la defensa del poble davant l'atac corsari del 1550. Unes festes que han acabat sense incidents importants.
Vos ho explicarem al final d'aquesta primera hora d'informatiu, que també farem un repàs del que va donar de si la Cloenda de l'Atlàntida Film Fest.
Una nit presidida per la reina Letícia amb la presència de les principals autoritats de les illes i de l'equip de El Ser Querido, la pel·lícula en la qual s'ha posat fi a la 16a edició del festival i el colofó final de la música de Júlia Colom, a qui ara escoltam.
24 cants de bo.
Ho repassarem tot en Sandra Martínez just abans de les 8 del matí i en els esports Samu Costa i Joan Mojica s'incorporen a la pretemporada del Mallorca. Avui, Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. El portuguès encara està pendent de que se tanqui el seu traspàs al futbol àrab i el colombià, si no arriba una bona oferta, quedarà a l'illa per jugar a segona divisió. D'altra banda, destacam que avui comença a la Badia de Palma la 44a edició de la Copa del Rei de Balear.
I tancam la portada amb el temps. Avui serà de nou un dia soleat i calorós. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia. Encetam la setmana encara amb una situació de bonança. Avui tornarà a dominar el sol, tot i l'arribada d'alguns intervals de núvols prims i de base alta procedents de la península. La temperatura baixarà lleugerament al nord i al ponent de Mallorca i també de Menorca, però la calor continuarà ben present. Les màximes es mouran en general entre els 33 i els 38 graus, amb els valors més elevats de cap a l'interior i al nord-est de cada illa. El vent bufa farà fluix de sud i sud-oest amb redols de maró cap al sud de Formentera i també al llevant de Mallorca.
Són ara les 7 i 5 minuts del matí. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Boussà, Caterina Bany, Toni Sastre i Lluís Hernández. Comencem.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
En Unes setmanes marcades pel risc extrem al d'incendis forestals. El govern fa una crida als ajuntaments de totes les illes perquè accelerin l'aprovació dels plans d'actuació local contra incendis, coneguts com a PAL, davant d'aquests riscos naturals. Els 67 municipis avui en dia només estan en vigor 14 plans, si miram els que tenen l'obligació legal de tenir aquest pla de prevenció, actualment una vintena a Mallorca, només dos consistoris l'han aprovat. En els darrers anys s'ha agilitzat el procés per tenir aquests instruments que s'activen en situacions d'emergències com l'evacuació i el confinament de la població en cas d'amenaça per foc. Menorca i Eivissa tenen pràcticament tot el territori cobert.
Emergències que preveu tenir 25 plans en vigor d'aquí un any, defensa que són un instrument que ajuda a prevenir i actuar davant dels desastres que es poden derivar d'un foc forestal. El cap del Servei de Planificació d'Emergències i Protecció Civil, Pedro Orfila, assegura que tenir un pla vigent fa que els municipis guanyin en seguretat ciutadana davant desastres naturals perquè van coordinats amb els recursos d'emergències de la comunitat. Que els residents coneguin el pla és fonamental per l'actuació ràpida dels mitjans antiincendis. També els ajuntaments en la competència de seguretat ciutadana tenen un paper rellevant per desplegar la policia local.
L'Ajuntament disposa de les policies locals i les policies locals poden controlar els nuclis urbans, pot controlar la població, pot posar en marxa evacuacions, si és escàs, pot col·laborar des de la banda de seguretat ciutadana. I aquest és el paper que ha de tenir clar el municipi.
Amb les dades de la Conselleria d'Agricultura i Medi Natural, fins a mitjan juliol de 2026 s'han declarat prop d'una cinquantena d'incendis i conats. S'han cremat unes 30 hectàrees i això contrasta amb les 4 que es varen calcinar al mateix període de l'any passat. Fins ara, els conats representen prop del 90%. Tomeu Llebrés és el gerent de l'Ibanat.
Com més conats hi ha, i això és un gran tant percent de conats, significa que el sistema d'extinció funciona bé, perquè has arribat en contundència i has arribat amb bastanta via. És a dir, en 10 minuts te plantes amb un helicòptero damunt l'incendi.
En les darreres setmanes, els 10 conats més preocupants són els de Bunyola, Orient Alaró, que finalment van ser intencionats. Els plans d'actuació local davant els riscs d'incendi forestals són obligatoris per als municipis que determina el Pla Infoval. En total, són 31 municipis dels 67 de les Balears, és a dir, aproximadament un 46%. La majoria a la Serra de Tramuntana i gairebé tot el territori d'Eivissa i Menorca entren en l'obligació.
Amb molta vegetació, amb fortes pendents i en nuclis de població incerts en el paisatge forestal.
Sobre les previsions de l'Ibanat pel que queda de temporada d'incendis, avisen que no es pot abaixar la guàrdia, sobretot perquè tenim un estiu amb calor extrem. Els vents i la humitat són dues de les variables més perilloses.
En el cas que molt baixi, que és humitat relativa una miqueta per davall es 30, aquí sí que es posa el combustible molt més disponible.
Precisament la calor i la humitat s'apunten com a causes de l'incendi a la planta de compostatge de Màquina Solar de Porreres de dissabte de matinada. El foc ja està extingit després de cremar durant bona part de diumenge.
A banda de la calor, la gran quantitat de material també haurien pogut ser les causes del foc. És el segon incendi d'aquest tipus en manco d'un mes després del succeït a Llucmajor. Durant la matinada, l'empresa ha vigilat en càmeres la planta per possibles revifades. La batlessa de Porreres, Maria Agnès Sant Pol, assegura que van viure hores d'angoixa i incertesa.
Com que se mantenia cert escalfor, no se descartava la possibilitat de que se pogués reactivar algun petit focus. Per aquest motiu, l'empresa va mantenir una vigilància constant mitjançant càmeres de videovigilància que tenen instal·lades a les seves instal·lacions. Bàsicament dic que varen ser unes hores de molt de nervis, de molta tensió i molta preocupació, pensant també no només en com estava, sinó en tot el que podria arribar a passar.
Recordem que aquesta planta es troba al costat del Puig de Montsion i d'alguns habitatges disseminats.
I avui també vos explicam que les matriculacions de vehicles a les Balears han crescut un 23% en comparació amb el primer semestre de l'any passat. Durant els 6 primers mesos de l'any, del mes de gener a juny, s'han matriculat més de 17.000 vehicles. Això és una xifra per damunt de la mitjana estatal, que se situa en un 6%.
La Federació d'Associacions de Concessionaris, Faconauto, assegura que aquesta pujada es deu a l'increment de les matriculacions de cotxes de lloguer, que han augmentat un 50%, com també les vendes a particulars que creixen creixen un 12%. Raúl Morales, el director de comunicació de Faconauto, destaca les vendes de vehicles elèctrics i híbrids enfront dels de benzina i dièsel.
En Baleares, este primer semestre, las matriculaciones que no tienen que ver con las tecnologías típicas, gasolina y diésel, están creciendo al 46%. Es decir, todas las hibridaciones, híbrido enchufable más vehículo eléctrico, crecen un 46% y suponen ya el 64% de todas las ventas. Sin embargo, la gasolina pues cae un 4,4% y el diésel se ha quedado en algo totalmente residual.
Pel que fa a la mitjana del parc mòbil, a les Balears se situen en 14,3 anys, un poc per davall de la mitjana nacional, que és de 14,6 anys. Una xifra que Morales considera que és alta. De fet, assegura que és un dels principals problemes de l'automoció a Espanya i també a les Balears.
Repostar un coche con más de 10, más de 15, más de 20 años es mucho más caro que hacerlo en un coche nuevo. Lógicamente hay un problema de seguridad vial. Esos coches con más de 10, más de 15, más de 20 años no incorporan los últimos elementos de seguridad activa y pasiva. Y eso es un problema, porque esos coches son los que tienen accidentes, digamos, con víctimas mortales con más probabilidad. Y luego hay un problema también medioambiental.
Faconauto insisteix en la necessitat d'accelerar la renovació del parc mòbil amb ajudes per desballestar vehicles antics. A les Balears, el govern subvenciona en 2.000 euros la retirada de vehicles amb un mínim de 10 anys d'antiguitat.
D'aquests vehicles, els electrificats ja representen fins al 15% del parc mòbil de les Balears. Són tots aquells endollables o híbrids que necessiten un punt de recàrrega de les bateries per poder funcionar. La xarxa pública disposa ara mateix de més de 1.100 estacions operatives que estan repartides per tot l'arxipèlag, però només 4 de cada 10 són gratuïtes, segons dades del govern. A la resta s'ha de pagar. I ara se'n sumen una vintena més ubicades a Felanitx, que estrena l'ordenança reguladora d'aquest servei. És una crònica de Laura Benrell.
És el darrer ajuntament que posa en marxa la regulació dels punts de càrrega de vehicles elèctrics després de ser aprovat en el ple municipal de juny. La decisió es pren per pal·liar la despesa que suposa, com explica Jaume Ferriol, que és el president de la FELIP, la Federació de Consistoris.
I per què s'ha de cobrar? Hem de pensar que cada punt d'aquests costa a l'Ajuntament de 800 a 1.000 euros cada mes. Un ajuntament que tingui 10 punts, pues són de 8.000 a 10.000 euros cada mes. És inassumible aquest cost. L'ha de pagar doncs, aquesta persona que recarrega el cotxe. Per aquesta regla de 3 també podríem finançar o podríem regalar la benzina a la gent que té cotxe de combustió.
Així, l'usuari ha de pagar el preu públic establert de 25 cèntims d'euro per quilowatt consumit. Es fa amb l'aplicació digital Melip, que també estableix un temps màxim de 4 hores per garantir un correcte ús i una rotació eficaç de vehicles perquè tothom hi tingui accés. Qui es passi d'aquest temps o usi el punt de càrrega com a estacionament permanent serà sancionat amb multes de fins a 500 euros. Ho explica Sebastià Drobé, regidor de policia de Felanitx.
En el moment que tu ara que vas a càrrega i has passat d'aquest temps, pues el policia o la gent que passi per allà veurà que aquest vehicle ha passat les 4 hores i és sancionable. S'ha de deixar l'espai lliure perquè un altre vehicle pugui estacionar-se i carregar.
El municipi de Felanitx compta ara mateix amb 18 instal·lacions en funcionament repartides en els diferents nuclis urbans i ja en preveuen de nous per l'alça en la demanda.
Cada vegada hi ha més presència i l'únic que falta d'això és pues, que els ajuntaments i per part del govern i això pues, donen més facilitat a que hi pugui més punt de càrrega i això. I nosaltres, en aquest moment, cada pic que se fa una reforma o un aparcament, això sempre procuram sempre deixar un espai per posar el punt de recàrrega.
En tot, la FELIP apunta que encara són insuficients els carregadors que es troben arreu de l'arxipèlag, sobretot en nuclis poblacionals densos, com ara Palma.
Depèn el lloc. I, a més, en les ajudes i en la publicitat, per dir-ho de qualque manera, que se fa en els particulars perquè comprin cotxes elèctrics. Però després, si mires zones un poble petit, si poses 5 o 6 punts, basten, però després te'n vas a Palma i no en trobes. També dic, s'estan traient subvencions contínuament pels ajuntaments per posar més punts de recàrrega. Per tant, a poc, jo crec que s'aniran posant.
De fet, està previst que la infraestructura pública s'ampliï amb la posada en marxa dels punts de càrrega de vehicles elèctrics que encara romanen inoperatius, que són prop de 260.
I la convocatòria de subvencions per a les instal·lacions fotovoltaiques s'han disparat a les Balears l'interès entre els particulars per posar plaques solars. Els 2 milions d'euros provinents dels fons europeus han quedat curts per l'allau de peticions i per aquest motiu el govern ha gestionat una ampliació de 5 milions més. En total s'han repartit 10 milions entre els més de 1.000 expedients acceptats.
L'import atorgat mitjà és de 7.600 euros, si bé hi ha projectes que rebran fins a 15.600 euros. Això suposa que hi ha beneficiaris de la subvenció que tan sols pagaran un 20% del cost de la instal·lació. Diego Viu és el director general d'Economia Circular.
Las instalaciones más habituales son de nueva conexión. Es verdad que hay alguno que todavía ha ampliado, ¿no? Que le había gustado, le había favorecido las convocatorias anteriores y han instalado nuevas placas. Pero la mediana, ¿no? Y la moda sería precisamente nuevas instalaciones de lugares donde todavía no habíamos llegado y que se suman, ¿no? Hasta empujón del autoconsumo y que entienden que es un beneficio para su factura y para su día a día, especialmente para los particulares.
Una vegada aprovades les ajudes, els particulars tenen fins a final d'octubre per executar la instal·lació. Aquest termini ha generat un increment de feina considerable a les empreses dedicades al sector fotovoltaic. Neus Sastre és la vicepresidenta de l'Associació d'Empreses Instal·ladores de les Balears.
I el 57% dels associats deia que mos feia falta mà d'obra qualificada. O sigui, tenim una falta molt gran d'instal·ladors. I una altra data que és bastant representativa, que jo va sortir en gener d'enguany, que mos deia que en el sector elèctric dels instal·ladors, per cada 10 persones que se jubilen, només n'entren 3 en el mercat.
A banda de les ajudes Fotopora 2026, el govern ha obert el termini per acollir-se a les subvencions Factor 25, també dirigides al sector de les renovables.
I avui és el primer dilluns del mes d'agost i com cada estiu els serveis ferroviaris de Mallorca disminueixen les freqüències del tren. Segons el govern, el nou horari, que només tindrà vigència durant aquest mes, s'aplica per ajustar l'oferta a la demanda més baixa d'aquest període. També enguany, aquesta programació inclou alguns ajustaments per compatibilitzar el servei amb una nova fase de les obres de remodelació dels tallers de Son Roland. Per veure com funcionen aquestes modificacions horàries, anem en directe fins a l'estació intermodal de Palma. Allà hi ha Lluís Hernández. Lluís, bon dia.
Bon dia, i d'aquí el complex multimodal subterrani del transport públic de Mallorca ja aplica des d'avui aquest nou horari que redueix un 33% les freqüències. Ara mateix són moltes les persones que veiem aquí arribant i sortint de l'estació, nombroses d'elles amb pressa per agafar el seu transport i marxar pràcticament la seva majoria cap als seus treballs amb motxilles i bosses. A més, aquests ajustaments són també a causa de les obres de modernització dels tallers de Son Roland, que compten amb una inversió prop dels 25 milions d'euros i està previst que concloguin durant el primer trimestre de 2027. Una remodelació que obliga a establir circulació per via única durant tot el mes d'agost entre les estacions de Sant Fuster i Polígon de Marratxí, en tots dos sentits. Això significa que durant aquest període d'agost totes les sortides i arribades es faran des de la mateixa andana. Per ara circula per la número 2 a les estacions de Sant Fuster, Son Claderes Viver, Verge de Lluc, Pont d'Inca, Pont d'Inca Nou i Polígon de Marratxí. Els usuaris ens han explicat que, tot i la possible davallada de passatgers, molts com ells fan feina durant tot l'estiu.
Supone un cambio de llegar a mi casa media hora más tarde cada día y despertarme media hora antes, porque si no, no llegas.
Utilitzo habitualment el metro i sí que he hagut de reajustar el meu horari per tal d'adaptar-me i res m'ha fet despertar-me una mica més tard, arribaria una mica més tard a la feina, però bé, ja està, tot sigui això.
Desde mi punto de vista, pues estaría, creo que un poco mal, porque así a los que tienen que ir, llegar a sus trabajos un poco temprano o tienen que llegar antes de las 7:30, 8 de la mañana, pues no va bien.
I aquesta nova programació d'agost es pot consultar ja a la plana web tip.org.
Gràcies, Lluís. A les 8:30 entrevistarem també sobre aquesta qüestió el gerent dels serveis ferroviaris de Mallorca, José Ramon Horta. I a Eivissa, pels que circulen en cotxe, la variant de Sant Miquel permetrà treure bona part del trànsit que travessa el poble ja és més a prop. L'Ajuntament de Sant Joan de Labritja ha aprovat treure a licitació una inversió que és molt esperada pels veïns. Alberto Ferrer.
La nova via enllaçarà per fora del poble les dues carreteres que surten de Sant Miquel i així evitarà haver de travessar el nucli fins a la Cruïlla de Can Rei, que a més resulta perillosa perquè té poca visibilitat, per arribar al nucli turístic del port de Sant Miquel. L'anomenat via al Jota tindrà uns 200 metres de llarg i per fer-li lloc s'han expropiat al voltant d'uns 1.800 metres quadrats a 10 parcel·les per un import que supera els 800.000 euros. La construcció sortirà a licitació per una mica més de 2 milions d'euros una vegada el plenari ha donat el seu vistiplau aquesta setmana. Els veïns valoren la descongestió del trànsit que ha de permetre aquesta via alternativa.
Em pareix molt bé perquè és un carrer que fa molts anys que està pensat fer-lo i no hi havia hagut manera de fer-lo encara. La veritat és que tot el que sigui llevar la moda dins el poble va bé.
El amontonamiento de gente, que és un problema quan hi ha fiestas i així, la majoria van quejándose i més en verano. Que nos ajudaria un montón.
L'obertura del nou vial permetrà també construir 24 habitatges més al poble, segons el previst a les normes subsidiàries de Sant Joan, i l'Ajuntament ho presenta com una passa prèvia a la futura conversió per a vianants del centre de Sant Miquel.
Són ara les 7:20 del matí.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar, espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
I continuen les reaccions a la crisi migratòria a Ceuta, greujada per l'arribada de gairebé 60.000 persones els darrers dies procedents del Marroc. El govern de Rabat, que ha parlat per primera vegada des d'aquest episodi, defensen haver actuat de manera immaculada, de manera que, diuen, es va aconseguir controlar el curs dels esdeveniments, protegir vides i preservar l'ordre públic. A més, atribueixen aquesta crisi a les màfies. El portaveu del Ministeri de l'Interior, Rashid Jalif, també ho relaciona amb el mal ús de l'espai digital a la difusió d'informació enganyosa i a les interpretacions que s'han fet, que assegura que són errònies, de la sentència del Suprem, una interpretació que desmenteix l'ONG Caminando Fronteras.
En declaracions a Ivetra Ràdio, la seva portaveu, Elena Maleno, explica que està molt condicionada pels canvis geopolítics mundials.
El resultado de 40 años de políticas donde la relación entre los países fronterizos con el Estado español se han basado en relaciones de chantaje donde las personas migrantes son moneda de cambio. Antes hemos asistido a situaciones de chantaje usando a las personas migrantes en el año 2021, en el año 2015, en el año 2014...
Maleno també mostra la seva preocupació per l'augment de la xifra de víctimes mortals, que s'eleva a 72, i reclama que les institucions identifiquin totes les persones mortes i contactin amb les seves famílies. A més, critica les devolucions en calent que assegura s'estan duent a terme sense cap tipus de garanties.
Los compañeros de LINK lograban parar una reconducción a frontera de menores, de infancia, de adolescentes y de refugiados sudaneses, pero porque los compañeros estaban allí. La situación humanitaria de las personas que han llegado, niños durmiendo en la calle, personas que no están siendo atendidas o que no tienen agua o que no tienen comida, es terrible.
Les autoritats espanyoles asseguren que la situació a Ceuta torna a poc a la normalitat, tot i que es manté encara l'operatiu especial de vigilància amb prop de 3.000 agents desplegats a la ciutat autònoma. El delegat del govern, Miguel Ángel Pérez, ha anunciat ajudes.
También vamos a apoyar a la ciudad autónoma, sobre todo en el área de menores, puesto que es una situación extremadamente compleja.
També ha negat tenir coneixement previ de la convocatòria de l'intent d'entrada massiu i no descarta que es pugui repetir. Per això ha dit que s'estudiaran mesures de prevenció i també de contenció.
Es tracta d'una crisi sense precedents i a mesura que passen els dies continuen arribant reaccions. Un dels darrers ha estat el Papa Lleó XIV, qui ha dit que segueix la situació en preocupació.
Pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
Però també la societat civil ha pres partit aquest diumenge. Centenars de persones han sortit al carrer a diferents ciutats en contra de la crisi migratòria. Palma és un dels punts on hi va haver concentracions. 250 persones varen anar davant del Consolat del Marroc, convocats per les organitzacions d'extrema dreta, Identitas i Núcleo Nacional, sota el lema Defensam Espanya, tots amb Ceuta i Melilla. Hi han participat diversos càrrecs de Vox, entre ells el diputat Jorge Campos i la portaveu del Parlament, Manuela Cañadas, d'aquest partit de Vox. La concentració, però, no havia estat comunicada prèviament a la delegació del govern. I encara de la política, Partit Popular i Vox han demanat també l'ajuda de la Unió Europea per a una revisió de la política migratòria.
Avui els ambaixadors es reuniran de manera extraordinària per abordar la crisi migratòria i facilitar la coordinació entre els estats membres, i ja serà demà que està convocada també una trobada dels ministres d'Interior dels 27, una petició feta tant pel president espanyol Pedro Sánchez com pel 22 països socis.
I en paral·lel, aquí a les Balears continua l'arribada de persones migrants de manera irregular per via marítima. Aquest diumenge s'han interceptat dues embarcacions amb un total de 25 persones a bord.
La primera ha estat a les 8 del matí al Pilar de la Mola de Formentera i la segona a Mallorca, concretament al Port d'Andratx. Amb aquestes, en el que duim d'any, ja són més de 3.850 les persones que han arribat a les Balears per aquesta via i aborda 203 embarcacions.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I ara vos parlem de la universitat, que s'ha estancat a les Illes com a ascensor social pels estudiants, però que continua sent font d'oportunitats per millorar el benestar dels nous residents illencs. Si fa 20 anys els alumnes estrangers eren un 3%, el curs passat aquest percentatge arribava al 10%. La proporció d'aquest nou perfil d'estudiant és encara major. S'ha de tenir en compte que, tot i l'increment de població, el nombre d'estudiants a la UIB ha minvat en dues dècades. Llavors hi havia 14.000 estudiants, però el curs passat n'hi va 11.000.
A les Balears, més d'un 20% de la població és estrangera, un percentatge que encara no es reflecteix a les aules de la UIB, però que va en augment any rere any. Actualment és superior al 10% amb 1.300 matriculats de més de 20 països. Cristina Moreno és la vicerectora d'Estudiants de la UIB.
Quan ells anaven pujant, primer que tu, nosaltres veiem estudiants racialitzats, no? de diferents, però també ginatges, no? I anaven sentint ginatges catalans, ginatges castellans, ginatges àrabs, i aquesta diversitat, a mi, la veritat, m'ho feia estar superorgullosa.
La població de les Illes ha augmentat en aquests anys en 260.000 persones. Una de les comunitats que més ha crescut a Mallorca és la veneçolana. Carlos Alejandro Areque va deixar el seu país amb 20 anys per venir a estudiar aquí.
Y las personas vienen aquí a aportar su granito de arena y a hacer una mejor sociedad, pues deberíamos ser uno igual que otros. Yo, por ejemplo, sé que no soy de aquí, pero como que nunca me he querido quedar con eso. Siempre he querido ser uno más de aquí, ¿sabes? Respetando mis orígenes, mis raíces.
Una oportunitat que aprofiten els fills i filles de les famílies que han arribat a les Balears a la recerca d'un futur millor. És l'antropòleg Marc Morella.
Els processos migratoris han anat alimentant la classe treballadora. A partir de la democratització de la universitat i estenent-se, s'ha anat incorporant aquesta gent i s'ha convertit en un element que la gent troba indispensable. Jo no sé si és tant per ascensió social, però indispensable per trobar una feina.
I ara és el moment de fer un cop d'ull al que destaca la premsa, les portades dels diaris editats a les Balears, que avui se centren amb el turisme, Toni, i amb les conseqüències de les altes temperatures.
Així és, Diario de Mallorca obri amb l'elevada demanda de compra de begudes fredes i gel en els supermercats de l'illa a causa de les onades de calor d'aquest estiu. La imatge la protagonitza la gala de la clausura de l'Atlàntida Film Fest amb la reina Letícia i els actors Javier Bardem i Victoria Luengo, juntament amb la presidenta del govern, Marga Proens, i la presidenta del Congrés, Francina Armengol. Última hora, per altra banda, es fa ressò també en la seva fotografia de portada de la clausura del Festival de Cinema Palma, com dèiem, amb la reina Letícia i també amb el compositor de cinema i el director de l'Atlàntida, Alexandre Desplat i Jaume Ripoll. El titular destaca que la Sareb ja s'ha després de quasi 1.000 pisos a les Balears. I pel que fa als digitals, Mallorca Diario diu que la Fundació Aeronàutica Mallorquina vol que el port de Pollença sigui la base europea d'hidroavions per lluitar contra els incendis en el Mediterrani, mentre que l'Ara Balears, per altra banda, titula la llei Delgado va fer possibles bona part de les places turístiques que el PP atribueix al pacte. A Eivissa, el periòdico recull les reserves nàutiques que estan quasi esgotades a l'illa per l'eclipsi del pròxim 12 d'agost. El diari destaca el nombrós dispositiu d'emergència per trobar un home de 82 anys amb Alzheimer desaparegut al municipi de Sant Joan, i el Menorca, per la seva banda, obri amb el major pla privat d'habitatge de Maó que s'activa prop dels antics quarters de Santiago amb més de 139 noves construccions.
I avui els principals titulars de la premsa estatal continuen fent-se ressò de la crisi migratòria a Ceuta amb l'entrada irregular de milers de persones des del Marroc la setmana passada.
El País obre amb l'entrevista del president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que afirma que el Marroc ha demostrat que no és fiable i cal exigir-li respecte. El Mundo titula l'allau de Ceuta obre una crisi entre el Ministeri d'Interior i Defensa i l'ABC, per part seva, diu, amb una imatge de desenes de joves immigrants a Ceuta, que el govern central està forçat a pactar la reforma urgent de la llei d'estrangeria, mentre que La Vanguardia destaca també aquesta crisi migratòria.
I són ara les 7 i mitja. Repassam els principals titulars d'aquest matí de dilluns. Només 14 dels 67 municipis de les Balears que tenen en vigor plans d'actuació locals contra incendis, uns instruments que s'activen en casos d'emergència si s'ha de confinar o evacuar la població quan hi ha focs.
El govern demana als ajuntaments que accelerin l'aprovació d'aquests plans i preveu que d'aquí un any n'hi hagi 25 en marxa. Pedro Orfila és el cap de Servei de Planificació d'Emergències i Protecció Civil.
És obligatori no per tots els municipis. Hi ha una sèrie de municipis que ja estan identificats prèviament per part de la comunitat autònoma conforme en el risc que teòricament, a priori, manifesten, que han de disposar d'aquest document.
A Mallorca hi ha 31 municipis obligats a disposar d'un pla d'actuació contra incendis, entre els quals Alaró, Alcúdia, Andratx i Pollença, mentre que a Eivissa i Menorca pràcticament tot el territori n'ha de tenir.
I avui també tenim la mirada posada encara a la crisi migratòria de Ceuta. El govern del Marroc atribueix l'arribada de 60.000 persones aquests darrers dies a les màfies.
Rabat ha parlat per primera vegada des d'aquest episodi. Defensa ha actuat de manera immaculada durant la crisi. La relacionen amb les interpretacions que s'han fet de sentència del Suprem sobre la regularització de migrants, una opinió que no comparteix Caminando Fronteras. Elena Maleno és la portaveu de l'ONG.
El resultado de 40 años de políticas donde la relación entre los países fronterizos con el Estado español se han basado en relaciones de chantaje donde las personas migrantes son moneda de cambio.
I avui també destacam l'increment en el nombre de matriculacions de vehicles a les Balears.
Han augmentat un 23% en comparació amb el primer semestre de l'any passat, una xifra per damunt de la mitjana nacional que se situa en un 6%. Raúl Morales és el director de comunicació de Faconauto.
Todas las hibridaciones, híbrido enchufable más vehículo eléctrico, crecen un 46% y suponen ya el 64% de todas las ventas.
I avui també vos han parlat de la universitat que s'ha estancat com a ascensor social pels estudiants de les illes.
Això sí, continua sent font d'oportunitats per millorar el benestar dels nous residents illencs. Si fa 20 anys els alumnes estrangers eren un 3%, el curs passat aquest percentatge va arribar al 10%.
I a Mallorca Pollença desperta avui amb el ressò encara del crit ensordidor de Joan Mas i capvespre en el simulacre dels moros i cristians.
Centenars de persones varen prendre els carrers del poble per seguir l'acte central de les festes de la patrona, que ha tornat a recrear la defensa del poble davant l'atac corsari del 1550. Unes festes que han acabat sense incidents importants al Batle de Pollença, és Martí Marc.
Hi ha hagut algun feridat, sobretot de protecció civil, per una situació, en fi, imprevista, però res important. Per tant, nosaltres fem una valoració important d'aquesta simulacra d'enguany.
I aquest diumenge també s'ha viscut la cloenda de l'Atlàntida Film Fest.
Era una madona, mates de cano morató, i em venia...
Una nit presidida per la reina Letícia amb la presència de les principals autoritats de les illes i també de l'equip del Ser Querido, que ha estat la pel·lícula en la qual s'ha posat fi a la 16a edició del festival. I el colofó final de la música de Júlia Colom, que ara escoltam.
Traiguis-se'ns i llebrers, ni a 199. 150 cortes.
I acabem aquest repàs dels titulars amb la previsió del temps per avui dilluns, una jornada que serà de nou assolellada i calorosa. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia. Començam una nova setmana amb pocs canvis pel que fa al temps. El sol tornarà a ser el protagonista, acompanyat per alguns intervals de núvols prims i alts procedents de la península. El termòmetre recularà una mica de cap al nord i ponent de Mallorca i també a Menorca, però les màximes es mantindran altes, entre els 33 i els 38 graus en general. La calor serà més intensa cap a l'interior i al nord-est de cada una de les illes, amb un vent que continuarà bufant fluix de component sud i també de sud-oest i una situació marítima marcada per alguns redols de maror de cap al sud de Formentera i també al llevant de Mallorca.
Informatiu Matí. Esports.
Hem arribat a les 7:35 minuts, moment ara pels esports, que ens estan parlant de Samu Costa i de Johan Mojica, que s'incorporen avui a la pretemporada del Mallorca. Gavi Fortesa, bon dia.
Així és, bon dia. Un Mallorca que prepara el Ciutat de Palma contra el doble campió d'Europa, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que se jugarà dimecres, i des d'avui el tècnic mallorquinista Luis García podrà comptar a la sessió de feina amb Samu Costa i Johan Mojica. El portuguès veu com encara no s'ha tancat el seu traspàs al futbol àrab, i el colombià quedarà si no surt una oferta satisfactòria pel Mallorca. Quant al mercat de fitxatges, l'Almeria ha confirmat el fitxatge per les tres pròximes temporades del migcampista de l'Atlètic Club, Miquel Vesga, un jugador que va estar a l'òrbita del Reial Mallorca. I un ex-mallorquinista, Pablo Ramón, jugarà a primera amb el Racing de Santander. Cedit la passada temporada per l'Espanyol, el mallorquí debutarà a primera, si no hi ha res de nou, amb l'equip cantabrejà que finalment ha estat traspassat per les pròximes quatre temporades.
Ens enyorau? Ah! Tornem!
Bolleria absoluta!
Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
Mare meva, quin vespre!
El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
Ulala, monaguda,
tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
Que repiquin!
L'Atlètic Balears continua donant molt bones sensacions en pretemporada. Ahir va guanyar per 4-1 en el segon partit de preparació davant un tercer, el Santanyí, amb triplet de Florin Andone, ja recuperat de la seva lesió. Malgrat les importants baixes de Moja Keita, Jaume Tovar, Jaume Pol o Pablo García, el rendiment dels nouvinguts, més el gruix de la plantilla que continua del passat curs, deixen més que satisfet el secretari tècnic del club, Marc Julià.
Obviamente sabíamos que iban a tener mucho mercado. Al final han sido cuatro jugadores que pues el Balears consideraba su bloque que tenía que renovar, pero que ellos han considerado jugar en primera federación. Pero llegan cuatro nuevos con perfiles pues muy trabajados. El Balears lleva años trabajando en perfiles que pueden apartar lo que necesita esta categoría, que bueno, ya es nuestra tercera temporada, cada año a año vamos aprendiendo.
Fora del futbol, destacam que avui comença una nova edició, la 44ª de la Copa del Rei a l'Abadia de Palma. Defensant el títol està Estrella Damm, que cercarà la seva cinquena victòria després de guanyar aquest any el Trofeu Godó i el Trofeu de la Reina. Rafael Gil és el president del Reial Club Nàutic de Palma i espera i desitja una victòria de l'Hispània.
No tinc cap favorit. Per interès, hombre, m'agradaria que guanyés l'Hispània. Crec que seria un colofón important, ja de veres que si, a més d'aconseguir la concessió, pues, l'Espanya aconseguís la Copa del Rei, pues, estaria molt content.
El president del Nàutic assegura a IB3 Ràdio que sortirà a la mà.
Sí, bueno, sí, sortiré, sí. Sí. Tot el que pugui, sí, sortiré, perquè sempre tinc compromisos i tinc, bueno, acompanyar, donar qualsevol explicació dins dels meus coneixements, però bueno, sí, durant aquests dies, pues, no només és un temps. Bàsicament, la funció és una funció molt, molt social.
En handball, després de que l'experiència amb Sergio Sevilla no acabés de la millor forma, Handball Mallorca aposta enguany pel producte local. Els mallorquins Juanmi Maura i Iago Barceló durant les regnes d'un equip amb molt de canvis en la configuració de l'equip. D'aquesta forma, els objectius no estan ni molt manco definits. És Juanmi Maura.
De entrenamiento a entrenamiento, el partido a partido, pues nos marcará dónde cuál es el objetivo final y hacia dónde vamos encaminados, si a luchar hacia arriba, si estar en la lucha por la permanencia o estar en una zona más tranquila. Pero yo creo que el objetivo tiene que ser ese, un objetivo cortoplacista.
Una competició que compta amb l'al·licient de dos derbis, amb un nou vingut a la categoria, com és el Humboldt Secart de la Real. En ciclisme, segona etapa del Tour de França entre Aigle i Genève, amb 147 quilòmetres de recorregut i triomf per Lorena Vives. La mallorquina Mavi Garcia és 14a a la classificació general, a 28 segons de la líder Lorena Vives. Avui, tercera etapa entre Ginebra a Suïssa i Poligny ja a França. En pàdel, la menorquina Gemma Triay i l'argentina Delphi Brea s'han proclamat campiones del Pretoria Padel, superant a la final en 3 sets la parella formada per Martina Calvo i Clàudia Fernández per 6-2, 6-7 i 7-6. Triay i Brea són les primeres campiones a Sud-àfrica. I acabam en tennis amb la victòria a l'Open de Canadà de Jaume Munar, que va superar l'australià Hijikata per 7-6 i 6-3.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur, portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres, 12 d'agost, a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
7:41, moment ara per tornar a sortir a l'exterior. Avui, en un dia en què el mapa de les illes es torna a ternir en part de vermell per perill d'incendi amb temperatures que seran molt altes, anem en directe fins a Andratx perquè és un dels 14 municipis dels 67 que tenen en vigor un pla d'actuació en situacions d'emergències com l'evacuació i el confinament. I en aquests plans, els voluntaris de Protecció Civil tenen un paper molt rellevant. Andratx, hi ha la nostra companya Caterina Bain. Caterina, bon dia.
Bon dia, doncs vos explicar ara mateix aquí a la plaça de Sarracó. La fotografia és de tranquil·litat, eh? És un nucli que encara no s'ha despert del tot. De fet, perquè vos faceu una idea, té aquí una població que llogarà de menys de 1.000 habitants. Ara, herba, que durant els mesos d'estiu es duplica, ara mateix aquí a la plaça és aquesta fotografia de molta tranquil·litat. Hem de recordar que ara fa 13 anys ja s'hi va declarar el que es considera el pitjor incendi forestal de tota la història recent de les illes. Va cremar, fixeu-vos, més de 2.400 hectàrees, afectant principalment Andratx, però també municipis com Estellencs, també a Calvià. L'incendi va durar 18 dies i, de fet, va obligar a evacuar nombrosos veïnats. I per parlar-ne d'aquest paper clau que té Protecció Civil davant aquests desastres, com els incendis, ja m'acompanya Toni Nicolau. Ell és membre de Protecció Civil, també regidor d'aquest cos. Molt bon dia, Toni.
Hola, molt bon dia.
Ara per ara, en el cas d'un hipotètic incendi, com vos mobilitzaríeu?
Bueno, a dia d'avui i com qualsevol cos d'emergència d'aquí de Balears, a través de la central de Sudós, són els que ells que ens passen un avís i l'agrupació se posa en marxa. I també tenim una altra línia que si a nosaltres ens arriba qualcun avís, per exemple, en aquest cas de fum, o a través nostre directament a la policia, també activam a l'agrupació i de l'agrupació directament també donant l'avís a Sudós.
Quan parla d'agrupació, quants de voluntaris, perquè hem de recordar que sou persones voluntàries, integrau aquest cos de Protecció Civil?
Pues a dia d'avui és una agrupació bastant nombrosa, tenim uns 40 membres, però sí que és cert que els voluntaris en aquesta fecha, els voluntaris operatius, potser són una vintena, no? Amb els que poden comptar amb ells, amb els que poden sortir i els que poden fer aquestes guàrdies que feim a vegades de prevenció, són una vintena.
Feis guàrdies de prevenció? Amb què consisteixen?
Sí, ara durant aquest mes d'estiu, normalment els dissabtes, que quan el voluntari els va millor, sempre sol sortir un cotxe o el camionet que tenim i van fent voltes per tots els nuclis del municipi d'Andratx i especialment van mirant les zones d'interfàcia urbano-forestal, no? Comprovant tots els hidrants, comprovant el camí de fora vila, la pista forestal, no? Que tot estigui més o menys dins un cert ordre i tingui tot una operativitat per, en cas que segueixi la situació, pues, els equips d'emergència puguin accedir en total facilitat.
Per tant, teniu un paper rellevant, fonamental, per donar suport en els equips d'emergència, bombers, policia local, etc. La seva tasca és completament altruista, com dèiem, i es desenvolupa sempre sota la coordinació de les autoritats competents. Rebeu formació?
Sí, sí, així és. Cada sis mesos, a través de la Direcció General d'Emergència, ens envien un catàleg de formació on tots els voluntaris tenen accés i són elles que se van formant. Però sí que ja per accedir dins aquesta agrupació de voluntariat ja has de tenir certs cursos, tant sigui per inundacions com per incendis forestals o escorbàcia de protecció civil, el qual sí que és obligatori per poder tenir i poder actuar després en cas d'aquestes situacions.
Perquè hem de recordar que no només són en tema de desastres com incendis, també les inundacions. Vosaltres també hi teniu un paper fonamental a l'hora de mobilitzar aquest pla d'emergències. Però aquest estiu, com sabem, hem encadenat quatre onades de calor. Ara estem en aquesta quarta onada en temperatures també al risc d'incendi. Estau més atents aquest estiu que no d'altres?
Sí, efectivament, estem molt més pendents i, com he comentat antes, tenim cada dissabte, normalment solen sortir unes brigades a fer control de prevenció, no? I sobretot especialment per aquest motiu, no? Per aquestes onades de calor tan intensos que tenim i el que estem veient a la península que estan visquent els nostres veïnats, que bueno, esperen que aquí no arribi, però bueno, si arribés que mos trobés el més preparats possibles.
Allò més preparats possibles. Ben a la guait aquestes setmanes, aquests dies, que els grans incendis han assotat, ja ho sabeu, molts punts de la península, han estat històrics. De fet, hem vist imatges de persones voluntàries suant de valent, de fet, per ajudar a evacuacions, a confinaments, a reubicacions. En cas d'un incendi, vosaltres tindríeu un paper similar? Ajudaríeu els veïnats a sortir de casa seva? Què veuríem?
Sí, sí, claro. No, bueno, lo principal és que una agrupació, especialment d'aquell municipi, té un paper molt, molt important, perquè són els que coneixen molt bé el seu municipi i poden ajudar a tots els intervinents professionals a qualsevol actuació. I la labor, pues, encomanats a la Direcció General d'Emergències, o en aquest cas el director d'extinció i en el seu servei.
Moltes gràcies, Toni Nicolau. Ell és membre i regidor de Protecció Civil.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
I doncs ja ho heu escoltat, des d'aquí de Sarracó sempre estan a punts aquest cos de Protecció Civil, a punt de reforçar els serveis professionals d'emergència, bombers, policies, serveis sanitaris, sempre a l'aguait que no hi hagi un incendi, també inundacions.
Gràcies, Caterina Banya, en directe des d'Andratx. I continuem parlant precisament d'incendis forestals. Els de la península ja han destruït més de 186.000 hectàrees enguany, amb 38 grans focs registrats. Els incendis de la península evolucionen en general de manera favorable, tot i que els equips d'emergència mantenen la màxima prudència perquè s'han reproduït diversos focus als incendis d'Àvila, de Zamora i de Castelló.
Espanya, d'ençà que s'entenen registres amb més de 50.000 hectàrees calcinades, continua preocupant després de la reactivació dissabte de tres focus. A Zamora, les flames s'han reactivat en un dels flancs a causa de les altes temperatures diurnes i nocturnes i l'acumulació de vegetació seca que faciliten la reproducció de focs, que en aquesta zona han cremat 11.400 hectàrees. A la vall d'Uixó, Castelló, els bombers fan feina en refrescar l'àmplia zona forestal calcinada amb un perímetre de 89 quilòmetres. Més enllà dels focus actius, el repte a partir d'ara serà recuperar les grans extensions que s'han destruït aquest estiu. És el cas de la Serra Oest de Madrid i la presidenta de la comunitat madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, ha assegurat que treballen perquè tot torni a la normalitat.
La Sierra Oeste tiene un gran futuro por delante. Vamos a poner en marcha esos planes de recuperación que ya han comenzado. No son promesas, son una realidad.
Mentrestant, s'ha donat per estabilitzat un foc a Càceres després de cremar més de 1.300 hectàrees i que ha obligat a evacuar unes 800 persones després de cremar-se un camió a l'autovia i mentre que s'ha donat per extingit un altre incendi agrícola a Cuenca.
Un foc que també són notícia a Grècia on milers de bombers lluiten contra els incendis. Precisament mentre combatien les flames, dos helicòpters han xocat en ple vol, els dos ocupants han mort i els dos pilots de l'altre parell han resultat ferits.
Precisament a Grècia s'han evacuat milers de persones pels incendis que afecten afecten la costa des de fa uns dies, agreujats per les altes temperatures i els forts vents. A França, després de setmanes combatent diversos focus, s'ha aconseguit frenar el seu avanç.
I de l'exterior, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que avui es reprendran les converses amb l'Iran després de cancel·lar, diu, un atac massiu contra el país persa.
Trump ha fet les declaracions a bord de l'avió presidencial en el seu viatge cap al Caire, assegura que l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units i Qatar li han demanat que aturés l'atac perquè creuen que es pot arribar a un acord amb l'Iran. It was going to be a massive attack. Ens han demanat que no llancéssim el que hauria estat l'atac militar més gran d'ençà de la Segona Guerra Mundial. Ara ens centrem a arribar a un acord sobre la futura desnuclearització de l'Iran, ha dit Trump.
Mentrestant, l'Iran ha assegurat que les converses amb Oman sobre el futur de l'estret d'Hormuz han entrat en la fase final, unes negociacions en les quals no hi participen els Estats Units.
Iran i Oman fa setmanes que negocien per acabar de definir un trajecte segur per als vaixells i per concretar un mecanisme de comunicació. Segons Teheran, Oman no tindrà cap capacitat per imposar o aixecar restriccions de manera unilateral.
Hem arribat a les 7:50 minuts. I aquí a les Illes Pollença, desperta avui amb el ressò encara del crit ensordidor de Joan Massa i capvespre en el simulacre dels moros i cristians.
Mare de Déu dels àngels! Assistiu-vos! Pollencins! En salvós!
Centenars de persones han pres als carrers del poble per seguir l'acte central de les festes de la patrona que ha tornat a recrear la defensa del poble davant l'atac corsari del 1550.
Enguany, Daniel Pérez, implorant a la Mare de Déu dels Àngels i donant inici a la batalla, així ha viscut el jove pollensí les hores abans de l'esperat moment.
Crec que estic massa tranquil. Ara quan entren ja suposo que serà una altra cosa, però amb moltes ganes. Jo tinc un parell de fila de la barrera que he dit que duia en barra. És veritat que després la poden deixar per tenir més ajuda, però que el carrer major estigui ple de barres, però l'objectiu que quedi guapo.
En el bàndol liderat per Dragú, tot i l'esperada derrota, també s'ha viscut amb emoció les setmanes i dies previs al simulacre. Rafael Morro ha estat l'encarregat d'encapçalar les tropes otomanes.
Han estat dues setmanes de molt d'estrès, perquè hi ha molt d'esdeveniments, però ha estat molt, molt guapo, molt emotiu viure-ho tot. Hem intentat viure tot, ser-hi presents a cada moment. I sí, moltíssims assajos, però bueno, crec que això també fa que després la festa surti bé.
La batalla va finalitzar a Can Escarrinxó amb tot el poble entonant el Tedeum, una jornada en la qual tant els veterans com els novells han pogut gaudir.
Ho he de disfrutar amb la patrona, que és el seu segon any. Sempre hem anat a veure esquit, però enguany...
L'any passat vam passar molt de calor i vam dir, enguany crec que ja no toco.
Venit a Palma! Cada any. Guany és el meu primer vestit de mora, així que anem a veure com va tot.
L'Ajuntament ha fet una valoració positiva de com ha anat aquesta patrona, Martí Marc, Nasalvala.
Hi ha hagut algun feridat, sobretot de protecció civil, per una situació, en fi, imprevista, però res important. Per tant, nosaltres fem una valoració important d'aquesta simulacre d'enguany, per moltes raons. Un, perquè era un simulacre que se feia en diumenge, i sabem que en diumenge realment era un dia que venia moltíssima de gent, i la veritat el poble estava ple de gom a gom.
La plana cultural també ve marcada avui per l'Atlàntida Film Fest.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Aquesta cançó és una cançó molt antiga de Mallorca. Se nom Sa Madona.
Música de Júlia Colom després que Leonor Walling no hi pogués participar tal i com estava previst. Començava ahir vespre la gala de clausura de l'Atlàntida, una nit presidida per la reina Letícia, amb la presència de les principals autoritats de les illes i de l'equip del Ser Querido, la pel·lícula amb la qual s'ha posat fi a la 16a edició del festival, una edició que baixa la barrera batent tots els rècords de participació. Va seguir aquesta cloenda. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia, és el que ha avançat en el seu discurs de cloenda el director del festival, Jaume Ripoll, que ha defensat la bogeria d'un certamen gratuït a Mallorca i en ple estiu. Una bogeria que acaba amb un desig.
Yo solo espero
en nombre de todos aquellos que hacemos posible Atlántida, que después de esos 10 días habitando este continente perdido en esta isla conocida, salgamos un poquito menos cínicos y un poquito más empáticos. Creo que con eso nos daríamos por satisfechos de este viaje de ciento y pico de películas que tenemos.
Més de 53.000 persones han seguit les activitats del festival durant aquests dies, un festival que ha premiat Lionel, Malabèstia, Blue Film i El Ciclo de l'Amor, mentre que en la secció de Talent Balear ha estat triat el curt de Júlia Castaño, La Barraca, i el llargmetratge La Carn, una coproducció d'IB3 que ha dirigit Joan Porcel i que tots dos agraïen d'aquesta manera.
És una història que neix un poc de sentiment d'impotència, crec que tots coneixem, de conviure amb un sistema turístic absolutament abusiu amb els residents. I m'agradaria dir que crec que els mallorquins estan cansats i que sortirem al carrer totes les vegades que faci falta i fins que se mos escolti. Moltes gràcies.
Crec que és una secció molt encertada. Crec que el festival ha encertat perquè les sales estaven plenes, la qualitat de les obres han sigut magnífiques i per primera vegada crec que fem cine des d'aquí, des de Mallorca, des d'aquí, des d'Escó, però volent interpel·lar a un públic de fora. Per tant, companys, companyes, cineastes, seguim i molt veiem a set sales.
Tot això en una nit on el reconegudíssim compositor Alexander Desplat ha rebut el Premi Master of Cinema confessant que en Mallorca, que el cant d'un treballador que va escoltar fa molts anys un dia a Galilea, una veu que no va poder identificar i que era tan pura que podia pertànyer a qualsevol moment i espai, ha estat una font d'inspiració des d'aleshores per les seves creacions.
It always brings me back when I come to Mallorca to that chant that I heard that day of something that he's filled with history, with a pure heart and a spontaneous way of expressing emotions.
Amb això, amb la projecció també del Ser Querido, la 16a edició de l'Atlàntida Film Fest és ja història, tot i que com a únic festival híbrid del món, els seus títols, ja ho sabeu, són a disposició a Filmin uns dies més.
Hores abans, però, tot l'equip del Ser Querido s'havia posat a disposició de la premsa. Sandra Martínez va poder parlar amb ells.
L'equip sencer que comparteix la sensació que el projecte ha assolit una qualitat extraordinària. Extraordinària per la qualitat de la interpretació, amb un Javier Bardem i una Victoria Luengo en estat de gràcia, interpretant un pare i una filla que fa anys que no es veuen. Una situació que l'espectador viu i sent en la primera escena, que els actors rodaran sense pràcticament conèixer-se, una aposta del director que Javier Bardem ja va veure des del primer moment que sortiria bé.
El moment que hicimos esa escena, pues yo me sentí súper tranquilo y súper agradecido de poder compartir escena y viaje con esta maravillosa actriz que es Victoria, porque sé que sabía que iba a ser algo hermoso, iba a ser algo creativo, iba a ser algo donde está incluida la libertad, el juego, el riesgo, el humor también.
Bardem no havia fet feina mai amb Sorogoyen ni tampoc amb Victoria, que no va poder evitar un cert temor quan va saber que compartiria protagonisme amb ell.
Em va impressionar més la seva aparició al joc que el fet de rodar amb el Rodrigo i tal, perquè al final doncs, per mi era una persona que al primer moment doncs, és una persona que t'imposa molt, no? Que ha sigut una persona que jo he admirat sempre moltíssim i era un referent per mi. Aleshores, de cop te'l posa endavant i dius a veure si estaré a l'alçada d'això, a veure si podré estar a l'alçada d'això. Però això em va durar els 8 mesos de preparació. El primer dia de rodatge vaig dir, quina sort.
Dues estrelles amb les quals es va pensar des del primer moment, tant Sorogoyen, que és director, però també coguionista, com sempre, amb Isabel Peña. Peña explicava que pensar en ells des del principi de crear els personatges per ells és potser més fàcil.
Es más fácil porque ya sabes cómo suena su voz, cómo es capaz de mirar, más allá de todo lo que te puede sorprender luego. Pero es como si ya tuvieras más material de tu personaje. Un material que además conoces, en el caso de Victoria, de una manera, porque es que convivimos con ella, el caso de Javier de otra, porque es que le hemos visto todo el rato. Nos flipa su trabajo, ¿no?
El Ser Querido és a punt d'arribar a sales després del seu pas per Canes i després també de les inevitables comparacions amb Valor Sentimental, una coincidència que va fer que Sorogoyen fins i tot estigués a punt d'abandonar el projecte.
Es una pena, es así, no pasa nada. Hay penas mucho mayores en el mundo, no pasa absolutamente nada, estamos cuando es una película, la película tendrá su vida, puede tener mucho éxito, puede gustar mucho a la gente, pero...
Hemos tenido mala suerte.
Sí.
En un moment de la pel·lícula, el personatge de Bardem fa referència a la situació del Sàhara, és el lloc on suposadament està passant el film que està rodant dins del film. I les seves paraules són més personals que de guió, potser perquè l'oscaritzat actor mai ha temut posicionar-se i opinar.
No és un rol que tomes o no debes tomar, no debes tomarlo desde un punto de vista más ambicioso, egoísta, ególatra, sobre darte la importancia de que tú consideras, darte la importancia de que tú manejas la verdad, sino simplemente compartir tu opinión, como cualquier otro ciudadano que paga sus impuestos y tiene el derecho y la obligación también de hacer.
Molt semblant, pensa també Victoria Luengo.
Vivim en el moment on més gent diu qualsevol cosa, constantment. El que passa és que aquesta, el que jo crec que passa és que la gent vivim tan, som tan, hem perdut tant la capacitat de veure el de davant que només ens mirem a nosaltres i la gent parla mirant-se un.
El Ser Querido es podrà veure a tots els cinemes a partir del 26 d'agost.
IB3 Ràdio. Informatiu matí.